L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
En nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i a través dels serveis informatius, conjuntament i un dia més us donem la benvinguda en este temps d'actualitat. Es diu l'informatiu de EMUTE, avui es correspon a la data de dijous 11 d'abril i des d'aquí, des de la sintonia de la teua municipal, és un servidor Domènec Ramal qui durant aquesta benvinguda t'emplaça a compartir amb nosaltres els propers minuts d'actualitat. Temps d'informació que, com cada dia, t'introduïm a ritme de titular i una actualitat de la jornada en la que l'urbanisme és avui protagonista. D'una banda, perquè la Generalitat ha anunciat que ordenarà les casetes de camp a les Terres de l'Ebre, a més avança mà dura contra les construccions il·legals. Parlant encara de qüestions relacionades amb l'urbanisme, avui destacarem també l'aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre del Pla d'Ordenació Urbana del municipi de Sant Jaume. Anirem a l'Ametlla de Mar per conèixer la nova imatge que d'aquesta població es dona a través del cartell indicatiu a l'autopista AP7. I avui coneixerem també que alguns alumnes nord-americans, concretament originaris de New Hampshire, estos dies visiten la capital del Montsià, Amposta. Destacarem també propostes i activitats d'agenda com les que preparen des del Centre d'Estudis Planers amb motiu de l'organització de les Jornades Culturals de Santa Bàrbara. Passarem per Deltebre per conèixer el contingut d'aquesta exposició col·lectiva que proposen els alumnes de l'associació Locoló del Delta. I anirem també a l'Aldea, on tot és a punt ja per inaugurar una nova edició. Demà divendres serà la novena, concretament enguany, de la Fira de l'Arròs i el Comerç. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que conformen el contingut d'un temps d'actualitat que tot seguit, i si us interessa, us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I entrem ja en matèria avui parlant de qüestions de caràcter urbanístic. Ho fem en referint-nos a una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual Urbanisme ordenarà les casetes de camp a les Terres de l'Ebre al temps que anuncia també mà dura contra els habitatges construïts de manera il·legal. La Generalitat considera alarmant l'existència de 70.000 construccions en sòl no urbanitzable i reconeix que una bona part d'aquestes són cases irregulars. Dos anys després d'un primer intent de posar ordre en la construcció de masets o casetes de camp al territori, la Direcció General d'Urbanisme prepara un nou pla director per regular i limitar la seva proliferació. La normativa, presentada als Consells Comarcals perquè puguen fer les seues aportacions, preveu d'autoritzar només la construcció de masets de fins a 40 metres quadrats de superfície en el cas de propietaris que acrediten posseir una primera residència al territori. Sobre aquesta base, Urbanisme preveu d'ordenar una part important de les 70.000 construccions en sòl no urbanitzable existents al territori, concretament els habitatges irregulars que podrien ser objecte d'enderroc. Aquesta xifra total d'edificacions en sòl no urbanitzable, que inclou, a més dels masets, habitatges, granges o magatzems agrícoles, una part dels quals, dins la legalitat, ha estat qualificada d'alarmant pel director general d'Urbanisme, Agustí Serra. Per això, i a partir del pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre, que es redacta des de l'any passat, la Generalitat ha anunciat que intentarà posar ordre en el garbuix urbanístic generat per la construcció massiva d'habitatges de primera i segona residència en zones agrícoles no urbanitzables, en alguns casos a partir de casetes de camp. La nova normativa, després que la proposta del govern anterior no s'acabés aprovant i que ara el director general aspira a consensuar amb l'administració local del territori, reconeix també el paper lúdic i d'esbarjo d'aquestes construccions tradicionals més enllà del seu originari ús agrícola. En la línia del reconeixement de la singularitat d'aquest fet, tant a les Terres de l'Ebre com a la Vall d'Aran, que assumia la modificació de la recent llei d'urbanisme dins de l'aprovació de les lleis òmnibus. Per això, Es preveu que es puguen construir noves casetes de camp complint uns determinats requisits concrets, condicions que enumerava el director general d'Urbanisme, Agustí Serra.
Aquest document diferencia els masets existents dels masets de nova planta. Jo crec que hem de prestar molta atenció. De fet, la regulació va dirigida als masets de nova planta, els nous, els que es faran a partir d'ara. Aleshores, conceptualment hi ha dos temes molt importants. Un és la superfície màxima, que segueixen 40 metres quadrats, els de nova planta, i després hi ha una segona qüestió, que és que es prima la implantació d'aquests masets en el territori a partir d'unes condicions de finca mínima i tal, però lligat, i aquest és un concepte molt important, i és el concepte que hem explicat i que en principi no sabíem ben bé quina reacció tindríem, i torno a dir, la reacció ha estat molt positiva, el fet de vincular el tenir un maset a registralment a ser propietari d'un habitatge fix al territori.
D'entrada, no es requerirà que el promotor d'aquestes construccions es dediqui a l'activitat agrícola, ja que, deia Serra, són conscients que la realitat actual és una altra i no es vincula a l'activitat agrària, que es fa amb dedicació parcial, però sí que requerirà que la finca estigui treballada. Malgrat això, Urbanisme només es limitarà a definir l'aspecte extern de la caseta, els materials o les estructures addicionals com els porxos, més enllà dels usos interiors. Tot plegat, precisava Serra, buscant d'evitar que aquestes construccions es convertisquen en primers habitatges o xalets de segona residència. El pla director, a més, preveu també que els masets preexistents de més de 60 metres quadrats de superfície puguen tindre altres usos alternatius. En el cas que es tracten de construccions fora de la legalitat, també tindran l'oportunitat de poder-se adequar a la normativa. Agustí Serra anunciava també que Urbanisme serà conseqüent amb el control, l'aplicació de la normativa en referència a aquestes construccions il·legals.
Nosaltres volem fer un seguiment i un control exhaustiu. El que passa que abans de fer aquest seguiment i aquest control exhaustiu, evidentment hem de crear una norma. Per tant, el que estem ara és creant aquesta norma. I un cop aquesta norma la tinguem creada, consensuada, perquè aquesta norma ens l'hem de creure tots, l'administració general, o sigui la Generalitat i el món local. Per això tenim molt interès i per això hem fet l'acció que us explico d'anar al territori i explicar-ho a tots els ajuntaments a través dels consells comarcals, i evidentment treballarem amb molt consens aquesta norma. Però un cop la tinguem aprovada, doncs serem conseqüents, òbviament, serem molt conseqüents.
Sobre el paper, això podria significar l'obertura d'expedients de disciplina urbanística a diversos milers de construccions il·legals, sense precisar quants se'n troben en marxa en aquest moment al territori, denúncies habitualment interposades per agents rurals, fiscalia, Mossos d'Esquadra, ajuntaments o veïns, explicava Serra que molts propietaris opten per l'enderroc voluntari per estalviar-se el 80% de la sanció. Segons precisava, recentment s'han adjudicat diversos concursos per fer efectius els enderrocs de diversos habitatges al territori. De moment, però, el pla director es troba encara en fase de redacció, durant la qual les administracions locals podran presentar els seus suggeriments, que seran analitzats i valorats per la direcció en general. Tot i que hi ha hagut una acollida satisfactòria, Serra destacava que treballa amb la previsió que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre la pugui aprovar de manera inicial cap al mes de juliol. Com a pla director, la normativa es trobarà i prevaldrà sobre els planejaments municipals. Per primera vegada, les administracions locals i la Generalitat es poden posar d'acord per regular urbanísticament aquest tipus de construcció, tan habituals al nostre territori. I per acabar de complementar tota aquesta actualitat amb la que avui comencem, de caràcter urbanístic, hem de fer referència també a aquesta aprovació de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, l'aprovació definitiva aquest dimecres del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume d'Enveja. El nou planejament preveu un total de 1.965 habitatges, un 32% dels quals en règim de protecció. A més, preveu reconvertir sectors de creixement proposats entre el nucli urbà i el riu per fer un parc fluvial com una única peça de sòl urbanitzable no delimitat. Segons el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, aquest plantejament, que es pretén aplicar en futurs plans urbanístics, suposarà que els usos s'acabaran concretant un cop es procedisque a la delimitació de l'espai.
Potser el tema més important és el fet, diguéssim, de reconvertir tots aquells sectors de creixement que proposaven entre el nucli de Sant Jaume i el riu, amb la idea de fer un gran parc fluvial, doncs es crea una única peça de sòl no delimitat. Això també suposa una nova filosofia de cara a com hem d'orientar els planejaments generals a partir d'ara. Per tant, el que recomanem és que aquests sectors de futur creixement, doncs, des del planejament es mantinguin com a no delimitat, i per tant, doncs, en el moment de la delimitació s'acabarà de concretar, diguéssim, la seva concreció pel que fa als seus aprofitaments.
El document proposa 16 polígons d'actuació urbanística, a més d'uns altres 10 sectors de sòl urbà per on s'aposta per accions de millora, així com 5 sectors de sòl urbanitzable delimitat i 4 més de no delimitat. Al nucli dels Muntells s'ha classificat una petita franja de sòl no urbanitzable per sobre de l'avinguda del Canal de les Salines i el buit entre el rec del Riuet i el carrer Major. El Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Sant Jaume ha estat aprovat després que s'hagin introduït les modificacions requerides per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, tot i que en queda pendent de publicació al Diari Oficial de la Generalitat i, per tant, de la seva executivitat a la presentació d'un text refós per part de l'Ajuntament que incorpore aquestes consideracions.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
L'actualitat de la jornada ens porta avui també a l'Ametlla de Mar i ho fa per parlar d'aquesta nova imatge de la cala al cartell indicatiu de l'autopista. Tot i que es tracta simplement d'això, d'un cartell, no s'ha de menys tenir la seva funció, ja que és un potent reclam per als milers de conductors que cada dia circulen per aquesta via. La nova imatge de l'Ametlla de Mar incorpora el concepte de gastronomia mediterrània, tal i com des de la Cala Ràdio ens explica Olga Tomàs.
Des de l'àrea municipal de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha impulsat la realització d'un nou cartell promocional indicatiu per a l'autopista AP7. De fet, el que es farà, segons Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, és restaurar el ja existent a l'altura del circuit de Calafat. Tot i que es tracta d'un cartell, no s'ha de menystenir la seva funció, ja que és un potent reclam per als milers de conductors que circulen per la via. En aquest nou cartell, que es col·locarà aquesta setmana, s'incorpora una nova imatge més actual del municipi i el concepte de gastronomia mediterrània, un dels actius turístics de la cala. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Bé, doncs el que hem portat a terme és la restauració d'un cartell que ha costat d'autopista a l'altura de Calafat, és al costat del circuit de Calafat, que ja feia anys que estava i ara estava pues, bastant malmès, degut, pues, a, perquè és una zona que fa molt de vent, i el que s'ha fet és restaurar-lo i ara el que es portarà a terme és imprimir el que és el nou eslògan o el nou logo del nom de l'Ametlla de Mar. És un logo actualitzat als nous temps, més modern, i pues, bueno, el que hem fet és aprofitar un cartell que havia posat perquè bueno, creiem que l'autopista és un lloc on passen molts de mils i mils de cotxes durant l'any i ara més de cara a l'estiu, gent que es desplaça cap al sud de la costa de Llevant de l'estat espanyol, i el que han fet és baix del nom de l'Ametlla de Mar han posat l'eslògan gastronomia marinera, perquè si la gent passa per l'autopista i no és la seva intenció parar a l'Ametlla, que sàpiguen que a 5 quilòmetres poden parar i poden dinar i poden menjar pues, una gastronomia de qualitat, una gastronomia típica marinera mediterrània.
Recordem que l'Ametlla de Mar és la sortida 39 de l'autopista AP7, autopista del Mediterrani.
Gràcies, Olga. I anem ara a parlar d'una qüestió molt diferent, perquè alumnes nord-americans originaris dels Estats Units, concretament de New Hampshire, visiten aquests dies Amposta dins d'un programa d'intercanvi on està previst que coneguin la ciutat i els singulars indrets del Delta de l'Ebre. A més, està prevista també la disputa d'un partit de bàsquet femení entre l'expedició nord-americana i un equip ampostí. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
14 alumnes i 4 professors de New Hampshire, als Estats Units, visiten aquests dies Amposta dintre dels programes que organitza Amposta Exchange. D'aquesta manera s'intenta crear un nexe de connexió entre alumnes d'aquella ciutat nord-americana i també els alumnes del territori, especialment d'Amposta. Així ens ho explicava la responsable del projecte, Carme Elias, que també feia 5 cèntims del partit de bàsquet que jugaran Amposta i New Hampshire aquesta tarda a les 6 al pavelló municipal. Ho escoltem.
Família per cada un d'estos nois i noies, tots en edat d'institut, entre 14 i 18 anys. Esta és l'edat objectiu. Llavors el que faig és buscar gent de la mateixa edat perquè, si, a part de practicar l'idioma i intercanviar cultures i tal, que aconseguisquen fer-se amics per a sempre. O sigui, el que busco és això. Uh-huh. És un intercanvi ja que dure. Posar-los en contacte perquè tinguin els d'aquí una família als Estats Units i els d'allà una família aquí i que sigui. Bueno, això és el... sí. Perquè dona la casualitat que la majoria d'aquestes xiquetes, de les noies d'aquest grup, juguen a bàsquet i a més són bones jugadores. I clar, jo me'n vaig anar a parlar en l'entrenador de bàsquet de noies i bueno, en seguida es va oferir, sí, sí, va, muntem un partit entre les noies d'aquí i les d'allà.
Doncs aquesta tarda a les 6 jugarà aquest partit al pavelló municipal entre les noies procedents de New Hampshire i el handball Amposta, perdó, i el bàsquet Amposta femení. Cal destacar també que durant l'estada a les nostres terres visitaran especialment el Delta de l'Ebre i faran diferents activitats relacionades amb els costums del nostre territori. I també que dies enrere van visitar Amposta i el territori també alumnes dels col·legis de Filadèlfia.
Diumenge, 14 d'abril, segona edició de Pedalant per la Via Verda. Travessa amb bicicleta paratges de gran interès natural. Esport, aventura, natura i festa aquest any entre Benifallet i Tortosa. T'esperem aquest diumenge 14 d'abril, Pedalant per la Via Verda. Inscripcions a la web idc.cat. Organitzen IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Informatiu Emute.
I obrim ja la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, comencem anant cap a Santa Bàrbara. Conèixer el passat amb teatre és una aposta del Centre d'Estudis Planer. La ruta històrico-etnològica al Mas de Barberans, el joc de l'oca amb les masades del poble, la commemoració de l'arribada de la llum elèctrica o el viatge al passat planer són algunes de les propostes que aquest Centre d'Estudis Planer ha preparat per a les jornades culturals que aquest proper dissabte comencen a la població de Santa Bàrbara. Des d'allà, a la seva emissora municipal, Esther Giné, qui ens avança el contingut d'aquestes jornades.
Efectivament, Domènec, amb l'inici de les jornades culturals, el Centre d'Estudis Planers cada any proposa diferents activitats per dinamitzar el municipi. D'aquesta manera, el proper diumenge realitzen una sortida que formarà part del cicle de rutes històrico-etnològiques a les que cada any ens tenen acostumbrats i que ens portarà al municipi veí del Mas de Barberans per conèixer el racó de les fibres vegetals, la font de les piques o l'aqueducte Pont de les Canals. Així ho explicava Víctor Monforte, membre del Centre d'Estudis.
Primer que res, visitaríem lo racó de les fibres vegetals, val? Que és un espai, és com un jardí on hi ha diferents tipus de plantes, doncs, que s'han utilitzat o s'utilitzen per a confeccionar objectes, teixits, estris, etc. Després anirem en cotxe cap a la font de les Piques, que és una font que data del segle XVIII i és, bueno, la que abastia d'aigua a la població del Mas de Barberans. I després passarem a veure l'aqueducte o el pont de les Canals, que és un pont de pedra, una construcció tradicional, I bueno, lo seu ús és per a transportar, o sigui, passa una canal d'aigua, que és la que baixa dels ports i abasteix actualment encara a la població del Mas de Barberan.
Entre les diverses activitats s'inclou també una xerrada que organitza Màrius Pont, el president de la mateixa entitat, per al dia 3 de maig, i que tractarà sobre els fets destacats de l'any 1913, fets centenaris com l'arribada de la llum, del que també se'n farà una teatralització, o el centenari de les antigues escoles. Però una de les propostes més esperades és el viatge al passat, mitjançant el qual la gent podrà conèixer com es pedregaven els terrenys els primers pobladors. Escenes sobre els llops o la guerra del francès formaran part de les 7 representacions que s'han preparat a l'aire lliure.
Enguany ho dedicarem a l'origen de Santa Bàrbara també. Vale? Hi haurà 7 representacions, entre elles, bueno, te puc avançar pues, que serà, anirà sobre, hi haurà alguna escena que anirà sobre els llops, sobre l'hostal dels Flares, sobre l'ermita que hi havia aquí a la plaça, sobre la guerra del francès, alguna n'hi haurà sobre espedregant i fent la masada, i després, en principi, pues, tenim previst que hi hagi una festa final en què seria la temàtica de la Negreta i Sant Gregori, no? L'arribada de l'aigua de Sorlada.
Això serà per al dissabte dia 11 de maig, dies previs, està previst que es presenti el joc de les masades, un joc de l'oca amb les masades com a protagonistes en les que hi han col·laborat els alumnes de l'IES Les Planes i també el mateix Ajuntament.
Gràcies, Tere. Continuem amb més propostes d'agenda i ho fem ara parlant tant d'aquesta exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta. Una mostra sobre la qual avui ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Demà divendres s'inaugurarà a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo de Deltebre l'exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta. És Paisatge Urbà de Deltebre. Com cada any es tracta de mostrar el treball que porten a terme els alumnes que formen part del grup de creació. El tema escollit per a l'exposició d'enguany, el paisatge del poble, el podrem descobrir a través dels 12 quadres exposats, tal i com explica el president de l'associació Lo Color del Delta i a la vegada pintor i professor Ramon Lluc.
Cada any se planteja un tema, i bueno, ja seria, en la d'enguany seria la 8a exposició col·lectiva que es fa a la sala Ramon Calvo, consecutives. El tema d'enguany és el paisatge urbà. S'ha triat el tema del paisatge urbà, van haver moltes queixes dins dels artistes que presenten les seves obres perquè no trobaven un tema massa definit o clar. Aleshores sí que ha sigut curiós perquè jo he vist l'evolució des del començament del quadre i la gent s'ha plantejat moltes qüestions, que era la idea. El paisatge urbà a Deltebre, com a quadre, com a treball artístic, és el primer que es fa. Mai s'havia fet un treball de carrers o de zones urbanes de Deltebre. Per tant, jo considero que és una exposició innovadora i interessant. A més, qui més ha gaudit d'aquest treball han sigut els mateixos artistes, i jo també, perquè ho he estat damunt, mirant i controlant una mica. I bueno, pues és el que ja vam dir un any, que qualsevol racó i qualsevol trosset és molt susceptible de fer un bon treball. Tot depèn de com el mires, de com enfoques les llums, la composició, i clar, a través d'aquests temes la gent s'ha plantejat i ha creat coses curioses.
L'exposició Paisatge Urbà de Deltebre es podrà visitar fins al 21 d'abril en horari de 7 a 9 de la tarda. La inauguració aquest divendres a les 8.
Gràcies, Lluïsa. I no deixem de parlar d'inauguracions, tot i que en aquest cas ens hem de desplaçar cap a l'aldea, perquè també demà divendres aquest municipi obrirà les seues portes i inaugurarà oficialment una nova edició, enguany ja la 9a, de la Fira de l'Arròs i el Comerç. Des d'Antena Aldaia és Seto Gallego qui ens avança el contingut i la programació d'aquesta fira.
Enguany arribarà la 9a edició de la Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea, una fira consolidada al territori i sorgida de la idea fa 8 anys enrere de l'agrupació del comerç local de l'Aldea per poder promocionar els productes locals i, per supost, el teixit econòmic de la població. Una fira molt visitada tenint en compte que l'Aldea es troba un lloc estratègicament molt comunicatiu a les Terres de l'Ebre. Divendres s'inaugurarà la fira a càrrec de l'honorable senyor Oriol Junqueras, diputat de del Parlament de Catalunya, president del grup parlamentari d'Esquerra i cap de l'oposició. Del divendres 12 fins al diumenge 14 d'abril, la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, els visitants gaudiran de tallers de cuina per als més petits, degustacions d'arrossos, la 7a edició de la trobada de xapes de cava, actuacions, teatres, exhibicions equestres i les portes totalment obertes dels aldeans per la gent arreu de Catalunya i, per supost, arreu de les Terres de l'Ebre que vinguin a veure la fira. En parlem precisament amb la regidora de Comerç de l'Ajuntament de l'Aldea, Estela Estorac.
S'ha de destacar en esta fira el primer concurs de Playmobil a l'Aldea, una iniciativa d'una mare i d'un pare de l'Aldea que els fills tenen este hobby i on esperem molta participació. També sabem la importància dels actes i fem una crida a les activitats que ens han proposat diversos comerços i entitats del poble. N'hi ha per a totes les edats. Està l'especial Beuetes, l'exhibició del gimnàs, la trobada de xapes i puntaires, l'exhibició de cavalls, el taller i degustació d'arrossos, la xerrada que ens oferiran del Parc Natural, entre altres exposicions i varietats d'ofertes dels nostres expositors i comerços. Així que confiem del bon temps i de l'assistència de la gent del poble i del voltant.
Una fira que, com hem dit abans, serà inaugurada este divendres a les 4:30 de la tarda. Concretament, tindrà lloc la recepció de les autoritats davant de la Casa de la Vila a les 5:15. És prevista l'arribada de l'honorable senyor Oriol Junqueras. A les 5:10 tindrà lloc la signatura del llibre d'honor. A les 5:05 tindrà lloc el passeig de les autoritats des de l'Ajuntament fins al pavelló firal. A les 5 tindrà lloc l'arribada al recinte firal, on quedarà inaugurada la fira i que es clausurarà el diumenge 14 d'abril a les 9 de la nit.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i, en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
Diumenge, 14 d'abril, segona edició de Pedalant per la Via Verda. Travessa amb bicicleta paratges de gran interès natural. Esport, aventura, natura i festa aquest any entre Benifallet i Tortosa. T'esperem aquest diumenge 14 d'abril pedalant per la Via Verda. Inscripcions a la web idc.cat. Organitzen IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre.
El 12, 13 i 14 d'abril, novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Gaudiràs de les degustacions dels millors arrossos, tallers de dolços, concerts, teatre, sisena trobada de xapes de cava, setena trobada de puntaires, xerrades, exhibicions equestres, primera mostra de maquetes Playmobil. A l'Aldea tens les portes obertes per gaudir el 12, 13 i 14 d'abril de la novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Punt de partida de les temperatures d'aquest matí realment elevat. De fet, a aquesta hora ja hi ha indrets de Catalunya que arriben o superen els 20 graus, fins i tot en alguna àrea de muntanya. Trampolí, per tant, per unes temperatures que aquesta tarda, en la majoria dels casos, es mouran entre els 20 i 25 graus a Catalunya, i alguna cap a l'interior o, sobretot, àrea nord-est, doncs podria superar els 25 de màxima amb una relativa comoditat. Núvols prims aquesta tarda, però amb nuvolades cap al Pirineu i Prepirineu, i el sector lleidatà no s'hi descarta de cara al vespre algun ruixat o tempesta. De cara a demà, poques complicacions, reculen una mica i transitòriament les temperatures. Dissabte, cap a l'interior i Pirineu, començaran a pujar al migdia, a la costa no, i de cara a diumenge, a banda de dominar el sol al cap de setmana, l'augment de temperatures, sobretot a l'interior i Pirineu, podria ser més que notable.
I amb la previsió del temps, un dia més ens hem plantat ja a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute, el d'avui dijous 11 d'abril, que, com cada dia, ha tingut el control i edició dels continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Recordeu, novament demà compartirem aquesta mateixa cita amb l'actualitat. Serà a través dels serveis informatius de les emissores associades a EMUTE. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.